Que vagi bé, bon cap de setmana.
Amb Dani Aguilar.
Dos quarts d'onze, bona nit, benvingudes, benvinguts al Tu diràs d'aquest divendres 7 d'octubre del 2022. Després d'aquestes convulses hores polítiques que us hem explicat a la sintonia de RAC1, ara la teca esportiva de la jornada fins la una de la matinada. Avui divendres, el dia que el Barça de bàsquet s'ha estrenat a l'Eurolliga. Compta amb derrota al Palau Blaugrana, 70-80 davant Olympiacos. Compta amb l'irregular inici de curs dels Blaugrana. Ho hem viscut, com ho farem durant tota la temporada, a RAC+1, amb en Xavi Puig, amb en Jordi Colomer i la narració d'en Marc Mundet, que el tenim ara mateix als budells del Palau Blaugrana intentant recollir alguna impressió de seguida que hi hagi protagonistes. En Mundet ens demana pas amb el vestidor del Barça, ara que celebrem hagin obert vestidors després de la pandèmia i avui, malauradament, amb derrota. Hola, Xavi Puig, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Des de la zona alta del Palau Blaugrana encara tenim el Jordi Colomer. Hola, Colo, què tal? Bona nit.
Bona nit.
De moment, Colo, us escoltava. S'ha d'arribar molt millor al maig, però s'ha d'arribar al maig. És a dir, aquest equip, evidentment, no ha de ser ni de bon tros el que hem vist avui, d'aquí unes setmanes, d'aquí uns mesos, Colo.
No, paciència. Vull dir que, òbviament, amb aquest nivell no et dona, però perquè tenim una sèrie de jugadors amb un to molt baix i el factor aquest Mirotić, que és l'MVP de l'Eurolliga, és el factor diferencial i que no saps quan tornarà. Vull dir que és un equip que ha de canviar molt i que, a més, avui en el debut s'ha trobat a un Olympiacos que l'any passat va ser el segon millor a la fase regular, que va ser la Final Four, i que ha fet quatre fitxatges, però el bloc més o menys el manté, i el que hem vist és un equip fet, podríem dir, contra un que necessita molts entrenaments, a banda d'una sèrie de jugadors que han de fer un pas endavant de forma bastant urgent.
Sí, tot esperant Mirotić, però en qualsevol cas hi han determinats rols que s'han d'acabar definint, Puig, perquè estava molt definits, la plantilla ha canviat molt, penso en la direcció de joc, penso en determinats rols que s'han de definir quan abans millor.
Sí, amb minutatges molt alts avui d'uns quants jugadors, perquè són els que sembla que ara sí que són els que confia més Saras. L'altre dia ja deixaven entreveure que el plantejament d'aquesta temporada seria diferent al de la temporada passada, d'anar més de mica en mica, de que si no ets primer tampoc no passa res, mentre entris en el top 4 segurament sí que millor per poder tenir avantatge de pista ara clauent de playoff, però també jo crec que hi havia una explicació aquí física també, però també de veure que la plantilla segurament no està per fer una gran arrencada de temporada, sinó perquè de mica en mica anar trobant-se i anar millorant a mesura que va jugant partits, perquè d'entrenaments tampoc en podrà tenir molts Saras. I el calendari d'inici no és precisament assequible. Avui no. El repassàvem a la transmissió de RAC+1 i excepte un partit contra els Alguiris, la resta és contra equips que són clars aspirants, estan al top 8 al final de la Lliga regular.
Absolutament. El Barça que va endur-se la Lliga catalana, per fi, feia anys que no ho feia, que va perdre la Supercopa ACB i que ara a l'ACB de moment una victòria i una derrota. I ha arrencat l'Eurolliga amb aquesta derrota davant Olympiacos. Mentre esperem que el Mundet ens apropi protagonista, repassem la resta de l'actualitat. Com, per exemple, un altre resultat en bàsquet, perquè ara mateix està debutant a la temporada actual de l'Alep Or, el Força Lleida està guanyant 71-55 davant Estudiantes, tot just al segon minut de l'últim quart. Insistim, mentre que esperem en Mundet pugui parlar amb protagonistes, línies obertes amb el Palau, és notícia de fa ben poca estona, s'ha fet efectiu el que ja us vam explicar uns dies, falta rubricar la signatura físicament, però en qualsevol cas, ara ja sí, Damià López sembla que s'acaba el colabrot Antoine Griezmann, serà jugador de l'Atlètic de Madrid a tots els efectes.
Sí, bona nit, Dani. Efectivament, s'acaba per fi el serial. El Barça i l'Atlètic de Madrid signaran, en principi, dilluns, el traspàs de Griezmann al club madrileny per un total de 20 milions més 4 en variables. Aquesta xifra, 20 més 4, està totalment confirmada per totes les parts. D'aquesta manera, s'acabarà un dels serials d'aquestes primeres setmanes de la temporada. Griezmann està complint el segon any de sessió amb l'Atlètic de Madrid. El seu club l'estava fent jugar menys de 45 minuts per partit perquè el francès no li computessin els partits com a disputats i no haver, per tant, de pagar els 40 milions estipulats en el contracte de cessió. Els dos clubs van entrar en una disputa carnissada amb amenaces de denúncia inclosa per part del Barça a causa de les diferents interpretacions del contracte. Finalment, Barça i Atlètic de Madrid s'han posat d'acord i dilluns signaran i faran oficial el traspàs de Griezmann al club Atlètic per 20 milions més 4 en variables.
20 més 4. Així definitivament ven Antoine Griezmann al Barça a l'Atlètic de Madrid. Després ho ampliem i, de fet, ho parlarem en tertúlia, però tenim esport en directe amb Miquel Agut, arrencant la vuitena jornada de la primera divisió masculina, recta final de partit al Salar.
Això és correcte, Daniel Aguilar, i està guanyant el València per 0-2, 11 minuts pel final al camp de l'Osasuna, els gols de Justin Kluivert i de Diakabi, aquest últim per fi ha marcat a la porteria rival i no pas a la pròpia, i, per cert, a la segona part hi ha hagut dos penals, un a cada àrea, que s'han fallat. L'ha fallat Ávila, llançant-lo per sobre del travesser per l'Osasuna, i l'ha fallat Cavani, picant-lo directament al travesser pel València. El penal favorable al València, per cert, ha provocat l'expulsió d'Unai García per fer una falta sense intenció de jugar la pilota, sent l'últim home a l'interior de l'àrea. Ara mateix, 10 pel final, victòria parcial del València per 0-2. Amb aquest resultat, l'equip de Gennaro Gattuso es col·locaria cinquè a les portes de la zona Champions amb 13 punts, tants com l'Atlètic de Madrid, la Reial Societat i el propi Osasuna.
Això, avui, demà, serà el torn del Girona. Visita a un quart de cinc l'Atlètic de Madrid, després jugarà el renovat Sevilla, Sant Pau i s'estrena a 2-7 davant l'Atlètic Club. L'Esperpent, el Pizjuán, ha seguit avui amb la presentació del tècnic argentí, les paraules de Monchi, ho escoltarem. I ja les 9, Getafe, Reial Madrid, Ancelotti sense Courtois ni Benzema, és a dir, és com anar sense el pare i la mare. I ja per diumenge, a un quart de cinc, Cadis Espanyol, i a les 9, Barça-Celta de Vigo. Aquest partit d'entre regnes, entre dos enfrontaments contra l'Inter a la Champions, per tant, moltíssima teca a tallar per saber quines opcions, sobretot en defensa, té Xavi Hernández després de les múltiples baixes dels últims dies. Ho posarem sobre la taula de la tertúlia amb el trio del divendres, en Juan Irigoyen, en Ferran Martínez i en Marc Marvà, i precisament li preguntarem a un excentral de tots dos equips, tant del Barça com del Celta, com ho veu tot plegat. Coneix perfectament els dos vestidors, parlarem des dels Estats Units amb l'Andreu Fontàs. Això al futbol femení, masculí. Al femení, avui la selecció espanyola ha disputat el primer partit, sense recordem-ho, les 15 signants de la carta en què es demanava canvis. Amistós, Espanya-Suècia i Espanya a empatat. Empat a un al Nuevo Arcángel. S'ha avançat Blomqvist al primer quart d'hora, empatat Cardona al 83. I Bilda està rebut amb xiulets. Després també ho escoltem tot plegat. I encara un resultat d'aquest vespre, el Granollers s'ha guanyat 34-27 al Sinfín a la sisena jornada de Lliga a Sobal. Ara, però, la notícia és al Palau Blaugrana. Mentre esperem el mundet, mentre s'obren vestidors al Palau Blaugrana, Colo, Puig, una més per tu, Colo. Clar, per on han de passar les claus de la millora imminent? Sabem com és el calendari, sabem com està de comprimit. Abans ho comentava en Puig, aquest Barça de bàsquet que té un calendari temible a les properes setmanes. Per on ha de passar? Quina és la primera, diguem, de correcció que s'ha de fer, Colo?
No, la primera correcció passa pels jugadors. És a dir, jo crec que hi ha hagut un moment molt clar, que hem comentat al tercer quart, de que entra Mike Toby amb un minut, és a dir, en cadena tres accions negatives, amb un minut amb la banqueta, entra Vesely, que ha de ser un dels referents de l'equip, i dura mig minut, perquè també entra, perd una pilota, fa una falta i se'n va a la banqueta. Clar, per això hem vist, Sara es deia que aquest any s'havia de canviar tot per arribar més frescos, però al final avui tenim jugadors amb 30 minuts perquè el que posa pista no li agrada. La resposta ha de sortir sobretot dels jugadors, de que alguns físicament, com Satoranski, recuperin el to, perquè torna a segona lesió des de l'Eurobàsquet, però avui hem tingut una acció claríssima, que és l'esmaixada, que se'n va sol i falla l'esmaixada, però és un jugador que més veus que ara mateix està jugant frustrat perquè no li surt res, i aquests són els jugadors. És un canvi que ha de venir sobretot de jugadors.
Sí, hem vist, ho deia al final de la transmissió, com a mínim bons minuts de Higgins en el tram final del partit, la qual cosa és un motiu d'esperança, de tornar a veure el millor Higgins que hem vist vestit de blaugrana. Clar, surt Toby amb un minut, Saras en té prou per veure que no.
Molt Saras.
Vesely també, però sense entrenaments gairebé podent-los fer, acaben sent els partits també on el jugador acaba agafant confiança i acabar traient el millor de si i saber quan ha fet una cosa bé i quan no. Però, clar, si el mig minut en pista tornen a fotre la banqueta, tampoc no sé si és la millor manera, amb tan poc entrenament com podrà tenir aquest equip, de que Toby, o bé, Celi potser és un cas a part, però en el cas de Toby acabi agafant la confiança necessària per poder tenir més minuts i més continuïtat amb Sara.
Sí, sí, mira, crec que hi ha el Mundet, el tenim a zona de vestidors amb protagonistes. Mundet?
Mira, estem aquí a la zona de vestidors al final del partit. Dani, mira, aquí amb Tomás Satoranski. Tomás, buenas noches, estamos en directo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues nunca estoy bien después de perder. Yo creo que hoy hemos estado en ataque, ¿no? Sobre todo contra la defensa de cambio en todos los bloqueos directos, y hemos encontrado muy bien espacio y las ventajas, ¿no?, que tuvimos sobre todo debajo de la canasta. Yo creo que ahí se un poco perdió el ritmo. En defensivamente no estuvimos mal, creo que, bueno, había fallos, pero yo creo que competimos todo, pero en ataque nos faltaba un poco de este ritmo.
Ellos han llevado el peso del partido, ellos han tenido el ritmo, sí, a partir del segundo cuarto. Y en el tercer cuarto se os descontrola todo un poco. Son 3-4 pérdidas de balón, que hace que los últimos 10 minutos tengan mucha subida. Sí. ¿Tienes esta sensación de que el partido ha sido suyo en ese momento?
Sí, yo creo que sí. Tampoco era una ventaja de mucho punto, ¿no? Creo que 12 era lo máximo. Siempre es un poco juego de altibajos, ¿no? Y estamos intentando no tener muchos bajos momentos para que ellos no cojan ritmo. Eso, por supuesto, pasó ahí en el tercer cuarto. Yo creo que luego tuvimos la reacción, pero contra un equipo como es Olympiacos no puedes tener muchas pérdidas seguidas o un poco perder un poco ritmo en ataque, porque ellos van a aprovechar.
Es evidente que estamos a principio de temporada, es el primer partido. Sí. Teníamos una duda durante el partido y era, lo que pasa hoy es un problema de falta de automatismos, que es al principio de temporada, o es un problema de mala ejecución, de errores propios. ¿Qué es más el partido de hoy? ¿Qué crees que es más?
Pues difícil decir ahora después del partido, ¿no? Yo creo que está claro que estamos todavía en el momento de acostumbrarse a todo nuevo, pero no es una excusa, es que ya llevamos algún tiempo, ¿no? Y no quiero así aquí solo tirar las excusas. Una cosa es alguna situación que las leemos mal y todo eso, una es más estar acostumbrado más en cosas, y esto te va a ayudar más partidos, más entrenos, pero hay que reaccionar ya, ¿no? Porque aquí siempre se dice que solo eso empieza, pero tampoco quieres tener una mala racha o también perder un ritmo un poco así a largo plazo.
Y termino con una cosa. A principio de este verano tuviste un problema en el tobillo, sí, con la selección. Sí. Hay una jugada en el tercer cuarto, contraataque, vas a canasta.
No, me ha pasado muchas veces esto, ¿no?
Y te quedas corto.
Yeah.
¿Es del problema del tobillo?
Bueno, no creo que en cierto en esta jugada. Yo creo que tenía demasiadas ganas de machacarla, creo que. Y la puse bastante atrás. Sí. Eso que me dijo Vesely, pues no creo que era por el tobillo. Pero está cierto que hoy me he encontrado mucho mejor que los otros partidos, pero todavía tengo molestias del tobillo. Es una cosa que, claro, forcé un poco para jugar y no está mal por dolor, pero tenía unas limitaciones. Pero yo creo que hoy una ventaja, o cómo decir ventaja, no, más ventaja, que una cosa positiva del partido hoy es que me he sentido mucho mejor físicamente y estaba un poco más en mi versión. Entonces estoy intentando llegar a mi versión normal.
Tomás, gracias.
Yes, muchas gracias.
Las palabras de Tomás, sí, Satoranski en directo para RAC1.
Sí.
Tenim un moment per parlar amb Corey Higgins.
Sí, sí.
Corey, we are on air. Just one statement about tonight's match. Només una valoració del partit. How did you see tonight's match? Com has vist el partit?
They played a better game than us. We couldn't figure out the best way to attack their defense. And we struggled getting quality offensive looks. The effort was there, but we were making a lot of small mistakes. And overall, they deserve to win.
Diu que ells han estat millors que nosaltres, que el Barça no ha sabut capaç de, o no ha sabut trobar els problemes en defensa de l'Olympiacos, i que al final ells han acabat patint moltíssim sobre aquest fet. La pregunta és, el ritme ha sigut la qüestió clau? The path, the rhythm was tonight the key of the game?
Yeah, they didn't let us get in a
rhythm. The lack of rhythm.
Yeah, we didn't have a rhythm. Like I said, we did not figure out the best way to attack their defense. They slowed us down and made us play at their pace, which I think most teams will try to do with us. So we just have to figure it out.
Diu que sí, que efectivament que ha sigut una qüestió de ritme, i que ells al final ho han acabat tirant endavant. Seguim movent-nos per la zona de vestidors. Mira, tenim temps per una pregunta a Nicola Provítola. Nico,
sí, sí, sí.
Que ens assentem un moment. Mm. Estem en directe a la sintonia de RAC1. Nico, bona nit. Com estàs?
Buenas noches. Un poco caliente por el partido. Creo que no fue nuestro mejor partido, y bueno, creo que han ganado por errores nuestros.
Estos errores, el partido de hoy se ve un poco para ver el nivel en el que se encuentra el Barcelona.
Bueno, todos los partidos, ¿no? Es un test. Hay que demostrar, hay que estar a la altura de lo que necesitamos. Lo único que te puedo decir es que hay que trabajar.
En todo caso, yo le preguntaba antes a Tomás hace un momento. Ha habido errores, decías ahora. ¿Estos errores son propios del mes de octubre, de primer partido, o errores de ejecución del plan de partido? ¿Qué pesa más?
Puede que sea un mix de las dos cosas, pero bueno, más allá de eso.
Lo digo, perdona, ¿eh? Porque ahí está un poco la.
Entiendo
que ahí está la clave de decir, hostia, me preocupo por una cosa o no me preocupo, porque es una cosa obvia.
No, obviamente la preocupación tiene que estar. Tenemos que salir dolidos de este partido y aprender de esto, ¿no? No cometer esos errores. Creo que la calidad de los jugadores que tenemos, creo que hay buena química, creo que nos pasamos bien el balón. Hay muchas cosas buenas, pero bueno, necesitamos trabajar y necesitamos que el equipo siga compitiendo.
Gracias.
No.
Les paraules de Nicola Provítola en directe a la sintonia de RAC1, quan ja es tanca la porta del vestidor,
sí.
Marxem cap a la sala de premsa, on ara d'aquí breus moments compareixerà l'entrenador del Barça, Saronà Jasikevičius.
Molt bé, doncs deixem el Mundet recollint les sensacions de Saras, després al tram final del programa ja les escoltarem. Colo, per tancar, això no s'atura, vaja, és que això tot just ha començat, i la setmana que ve ja tenim un clàssic.
Sí, sí, a més amb un Madrid que sí que ha arrencat amb idees més clares. Serà un altre nou examen. Vull dir, és que aquest inici d'Euroliga fa que aquest marge que necessites per allò millorar punts, doncs no el tens. És a dir, aniràs trobant examen rere examen i sense marge. I amb l'afegir que hi ha vens de debutar amb derrota. Mm. Però és que l'any passat arrencar molt bé i tenir tot aquell, fins i tot a l'època de lesions, està molt bé, després no va servir de res. Llavors, jo crec que és un inici amb molta paciència que s'haurà de tenir amb el Barça, perquè ho estem veient. Tret de la segona part contra el Baskonia, tot l'inici de temporada li està costant molt. Reconeixia el que dèiem, per exemple, ara Satoranski, que el turmell encara té molèsties. Doncs el Barça necessita una versió de Satoranski que faci una mica de líder. Avui només hem tingut una estoneta a la Provítola, una estoneta de Higgins, intentant fer un pas endavant veient la situació, però es necessiten moltes més peces perquè comenci a rotllar i comenci a costar el nivell que esperem veure del Barça.
Sí, evidentment. Colo, t'escoltem a la propera. Una abraçada forta des del Palau Blaugrana, el Jordi Colomer, que vagi bé.
Fins la pròxima.
I amb en Xavi Puig també. Ha anat bé el redebut, per cert, de RAC més 1, Xavi?
Perfecte, taula de so nova, eh?
Sí?
Taula de so nova que hem estrenat a l'Eurolliga a RAC 1 i ha funcionat bé. Hi ha hagut un moment que s'ha apagat tota, perquè deu tenir un moment d'aquests ecològics, ecològics no.
A mig partit, un moment ecològic.
Per no gastar.
Sí, sí, com un, allò, en català no sé si...
D'empensador d'aquells, no?
Salva pantalles, com es diu en català això, ben dit?
Perquè té un salva pantalles...
Ui, això dels ordinadors, que és per...
S'ha apagat, vull dir, estava allò mirant, i de cop em giro, i està tot negre, tota la taula, com si no funcionés, i estava sentint el mundet. I he apretat un botó, llavors s'ha encès tot una altra vegada.
Molt bé.
Això no m'havien explicat abans de començar.
Com un tro, el Xavi Puig, DJ Puig, portant els botons de manera impecable. Després, escoltem també protagonistes. Puig, fins ara.
Fins ara.
Hola! Juan Irigoyen, què tal, com estàs?
Bona nit.
Hola, Ferran Martínez, bona nit.
Què tal, bona nit.
Quina elegància. Quina espera meva. Avui sí que vas guapo, però...
Bueno. No havia vist esa camiseta.
Jo tampoc, per això ho dic. Sí.
Camisa, bueno, de tampó, no?
Una camisa blanca.
En diu Massana des de la producció que poder una planxeta no li hagués faltat res.
No, és punyetera. És d'aquelles camises punyeteres que s'arruguen molt. I ara venia... Sí, que és veritat. Sí que tens raó.
Ah, veus?
És d'aquestes punyeteres. Però bueno, igual.
Demà entre el gremi de l'hoquei herba s'entenen. Terrassa, Massana, José Martínez...
Sempre amb botons, Massana? Sempre amb botonets per anar a treballar. Botons i pantaló llarg sempre.
Sí, perquè si vas com molt desbotonant d'aquí, espitregat, això ja... No.
No?
No, perquè fa...
Aquest sobrecamisa que portes
és una camisa texana xirromangada per portar la samarreta a sota.
Increïble, però
escolta, per exemple,
per com podeu parlar tantes coses que no és interessant?
Això ho has dit tu, també.
Són dos minutets i ja hi ha una altra cosa.
No, clar, ara hem de parlar del que tens tu, l'estona vols tu.
Com tenim el partit al Sadar, Miquel Agut.
Quina elegància, Marbat, amb aquesta camisa.
Hola, bona nit, Marbat.
Com el tenim? Doncs aviam, a la segona part, el temps afegit, li queda un minut pel final, s'està revisant un gol d'Osasuna, que a partir d'una falta lateral i amb una pilota morta a l'àrea mitjançant Brassanage ha fet l'1-2, però ara s'està acabant de revisar que no hi hagués fora de joc o falta durant la centrada i el refús previ a la rematada final. Ben bé, fa un minut que està aturat el partit. Teòricament, falta mig minut perquè s'acabin els 5 minuts de temps extra i ara l'àrbitre està esperant que li diguin des de la sala bord si el gol és vàlid o no, o sigui que quan es prengui una decisió jo crec que encara li quedarà ben bé un minut més de partit. És gol, és vàlid, per tant l'Osasuna tindrà més o menys fet i fotut un minut per davant per intentar fer el gol de l'empat, com a mínim tindrà l'oportunitat.
Que no li doni per empatar Osasuna perquè Gattuso porta ja un cabreig a sobre, han expulsat a Diakabí per dir alguna cosa des de la banqueta. Una empipada de l'italià que, sota cap concepte, m'agradaria ser jugador seu.
No, vaja, a mi no m'agradaria ser Diakabí perquè no sé què fa jugant a primera. Però dit això...
Endavant.
No, realment, jo és que és un jugador contra la polleguera.
Sí.
Gratis,
sí,
això,
sí,
no?
Sí.
No, però escolta, o sigui, ha fet un gol, l'1-2, que pot ser el gol de la victòria del seu equip, li han tret una groga per simular no sé què...
No, el 0-2 estan... ha fet, no?
El 0-2.
Sí.
I ha fet, després, una protesta molt ostensible a la banqueta, li han tret la segona i al carrer. I ara el joc està aturat per una falta... Mira, vermella a Rubén Peña, ha acabat calentó el partit, Vermella a Rubén Peña, acabarà amb 9 l'Osasuna, el València amb un expulsat, però ja a la banqueta, per tant, amb 11 sobre la gespa. Pel que es veu, és una falta a Hugo Duro. Ara estan entre els uns i els altres dient-se de tot, trash-talking a la gespa.
Rubén Peña embugit, se l'han d'endur.
Sí, perquè, vaja, no sé si li ha semblat una falta clara de vermella o no. Abans ha flirtejat també amb la vermella el Ximi Ávila, que, com sempre, juga amb els camals fins a dalt de tot, dels pantalons.
Ha fallat un penal, no, el Ximi?
Ha fallat un penal, també n'ha fallat un altre Cavani, els dos penals del partit s'han fallat, i a veure el motiu pel qual...
Li fot una cosa.
Estan al terra, Hugo Duro, Rubén Peña deixa anar la cama, no impacta del tot en el jugador del València, però sí que és veritat que fa el gest d'ensibar-li una puntada quan és al terra, no el completa, però és un gest molt lleig i antiesportiu. Ara l'àrbitre diu que n'hi ha prou i hi ha hagut una altra topada entre Hugo Duro, que sort que fa honor al cognom perquè si no ja estaria ple de blaus per tot arreu, i el porter de l'Osasuna, l'amic d'Albert Bermúdez, Sergio Herrera, fora del camp. S'ha acabat el partit amb trompades a dojo i vermelles al final, Osasuna 1, amb 9 els navarresos, València 2. Amb aquest resultat, el València es col·loca 5è a la classificació.
Bona temporada està fent el València en aquest inici de curs. Gattuso, que bé, s'ha dit per activa i per passiva, no té res a veure el Gattuso jugador amb el Gattuso entrenador, i veurem quin recorregut li dona, perquè ja sabem al València que és un incendi rere un incendi, per tant veurem fins on li arriba Gattuso. 5 minuts i les 11 de la nit. Fem una pausa i ara de seguida arrenquem tertúlia. Griezmann, definitivament, Griezmann, el cas Griezmann s'ha resolt. Què et sembla? I ara, ara.
Lo hablamos después de... O tiro algo ahora. Porque tengo... Podemos decir cosas de esto.
Una pausa, no?
Ok, ok, sí.
Una pausa.
Ho guardem, va.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
La família Sans Lloberes portava 83 anys buscant el Josep, desaparegut al front de l'Ebre durant la Guerra Civil, i l'han pogut trobar gràcies al programa d'identificació genètica de la Generalitat. Si tens algun familiar desaparegut durant la Guerra Civil i el franquisme, inscriu-lo al Cens de Persones Desaparegudes i apunta't al programa d'identificació genètica. Tu també pots tancar el dol. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
És la tardor, és el moment de tornar a sentir, de compartir experiències úniques.
És temps de descobrir els paratges de somni amb el contrast de colors del Pirineu i la Plana i gaudir de les activitats que el territori ofereix.
Ecoturisme, natura, cultura, pobles amb encant, turisme actiu, mostres firals, jornades gastronòmiques i la millor cuina autòctona.
Ara és el moment. Lleida t'espera de nou. Vine i viu-la. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
A Hipercor i al supermercat El Corte Inglés sempre tens ofertes increïbles.
I a més, un 50% en la segona unitat en molts productes.
Com ara l'ampolla de litre d'oli d'oliva verge extra Coosur, ojiblanca, arbequina o picual. Combina'ls com vulguis.
A Hipercor i al supermercat El Corte Inglés.
A la botiga, web o app.
Per segon any consecutiu, Mundo Deportivo organitza la gala femenina de futbol europeu. El 24 d'octubre vinent, les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees s'aplegaran en un esdeveniment molt especial per ser premiades. El futbol es torna a vestir de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini d'Estrella Damm, CaixaBank, Visa, Hyundai, Solideo i DAZN.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 presenta l'Escorxador.
Des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona. 3, 2, 1. Rostir!
Preparats per la batalla.
Un home que està sempre mirant els núvols, i no perquè sigui meteo, sinó pels petes que fuma, Abel Caral! Un home que està tocat per la Saligarda i que és possiblement l'única cosa que el toqui, Martí Oliveres!
Llams i trons a dojo, i a més... Vicenç Martí contra tots.
Pensar-la com l'Onimus o com l'Olimus, no sé com diuen aquests núvols, que us els inventeu. I us inventeu, perdona que te digui, les previsions.
L'Escorxador, nou capítol a RAC+1, presentat per Guillem Estadella.
Moltes gràcies!
Escolta la l'app de RAC1 a RAC1.cat i el canal de YouTube de RAC1. Tots som
més
1.
Dos minuts i les 11 de la nit, tu diràs, de divendres, ja amb el trio Calavera, amb el trio dels divendres, el Ferran Martínez, el Juan Irigoyen, el Marc Marvà, també m'acompanya el Damià López. Hola, Dami, bona nit.
Què tal, bona nit.
Repàs habitual de les qüestions que fem els divendres abans d'arrencar tertúlia, abans de parlar del que és realment important. Bé, això és important. Demà el Parma, de Sergi Hernández, juga a les dues al camp del Pisa. Està en bona forma el Parma. Dues victòries seguides, no? Ho estic dient bé, si no m'equivoco.
Sí, sí.
Setè classificat d'aquesta sèrie B, eh? Per tant, demà jugarà contra el Pisa, que és, ara us ho diré, avantpenúltim, demà hem de guanyar.
Per si algú té el dubte, ja sí. Quan vaig estar a Pisa, el camp està al costat de la torre.
Ah, sí?
Sí, sí, a 200 metres.
Boníssim. Val.
Sí, sí, vull dir que si vas a veure la torre, també sí. Pots anar a veure l'estadi.
Exacte. Dani. Sí. Sí. Llavors, segona qüestió ho farem així cada divendres perquè així anem nets per darrere. La pregunta de la setmana de Juan Irigoyen.
Dami, vos cuando viajas, ¿vas en ventana o pasillo?
Mira, aviam, jo et responc, però no és el motiu de la pregunta.
No hay ningún motivo.
No, però sí que és veritat.
¿Ventana o pasillo?
No, sí que és veritat. Bueno, no elijo porque hay que... Ah, però què dius, a nave o en avió?
Donde sea, siempre, ventana o pasillo.
Bueno, no, si tienes avió, que escoger, ¿no? En avió s'ha de pagar, però sí que és veritat que jo ho diu que em toqui en avió la B o la E, és a dir, que em toqui al mig.
Estic d'acord.
No puc.
No puc.
Però llavors, arriba la guerra, arriba la guerra allà.
De, la guerra de los hombros.
De colze. Sí, sí,
sí. Però hay un pacto tácito, para, hay un pacto tácito de que el medio tiene que usar los apostados.
Sí, pero tácito, pero muchas veces o sigui, no hi ha respecte.
Yo lo dejo.
Per la gent alta és un autèntic infern anar al mig.
Ah, la gent que va molt a la seva
bola. Se hace el alto ahora. Se hace el Michael Jordan.
Queda resolta la pregunta de Juan Irigoyen, li dedicarem un minut i mig cada divendres i així ja podem estar tranquils per arrencar tertúlia. Tranquils és una manera de parlar. A veure, ara de seguida parlem d'aquesta setmana que li ve al Barça tan endavant. Us pregunto quines són les vostres sensacions. El divendres passat estàvem allò cofois, il·lusionats, amb Mallorca, amb Milà, i ha acabat passant el que ha passat. Però abans, notícia d'aquest vespre, Dami, relacionada amb el futur d'Antoine Griezmann.
Sí, és que dilluns ha de ser el dia que resoldrà per fi el serial Griezmann. Si no hi ha res de nou, dilluns a Barça i Atlètic de Madrid han quedat per firmar l'acord que suposarà el traspàs de Griezmann al club matalasser per 20 milions més 4 variables. És una xifra que han confirmat ja totes les parts a aquestes hores de la nit. Recordem que hi ha hagut moments de molta tensió que s'han traduït en el fet que Griezmann ha estat jugant només les segones parts dels partits per no arribar als 45 minuts i que, per tant, els partits no li computessin com a disputats. El Barça defensava que l'Atlètic de Madrid havia de pagar 40 milions sí o sí, perquè la acord sobre els partits jugats comptava només per la primera temporada, mentre que l'Atlètic de Madrid defensava que aquests partits encara no s'havien complert perquè comptaven les dues temporades de la sessió. L'acord està confirmat, com et dic, per totes les parts, però encara no és oficial. Ho serà dilluns, o com a mínim es firmarà dilluns, aquesta és la intenció a hores sí. d'ara. No seran 40 milions, però sí que en seran 20 més els 4 en variables per al Barça. S'acaba, doncs, un assumpte tens que s'havia convertit en feixuc i desagradable, amb amenaces de denúncia, fins i tot per part del Barça contra l'Atlètic de Madrid, i Antoine Griezmann, que ben aviat, doncs, serà oficialment història del Barça.
Què us sembla la solució final, per dir-ho d'alguna manera?
Bé, a mi no... A mi m'estranya una mica. Sí que és veritat que l'operació ja és una, bueno, una xapussa, permeteu-me l'expressió.
Sí, sí, no, totalment.
Des de l'inici... perquè acabes pagant 100... Era un jugador que havia de venir al Barça per 100 milions. Aleshores, em semblava, tal com estava el mercat i tot plegat, em semblava un preu raonable, preu de mercat d'aleshores. Fa la decisió aquella, tot el xou del documental, acaba venint l'any següent per 120 quilos, el Barça acaba pagant un extra... Perquè
l'Atlético li va denunciar.
Per l'amenaça que l'Atlético...
De 15, no?
El anava a denunciar, i després el jugador... sí que és veritat que bé, segurament pel pes del que s'acaba pagant per ell no rendeix com s'esperava o equivalent al que es paga per ell i no acaba de sortir del tot bé. A mi t'he de dir que Griezmann és un jugador que no em desagrada i crec que en el Barça encara faria feina. Ara bé,
era l'encaix
sí. I jo ara mateix em sorprèn sobretot el tempo de la decisió de vendre'l ara quan tens un Mundial d'aquí un mes i mig, és un futbolista que juga, és una peça important d'una selecció també important, el Mundial és un bon aparador, i tu crec que el Barça es podria haver fet una miqueta més fort amb l'Atlètic de Madrid, no? Crec que en certa part pot tenir la paella pel mànec, sí que és veritat que la massa salarial del jugador et condiciona moltíssim de cara a la temporada que ve i tens el risc de poder-te'l menjar amb patates, però, d'altra banda, et dic que amb un Mundial per endavant, un jugador important a l'Atlètic de Madrid, que és un club important espanyol, que crec que Griezmann és un futbolista amb cartell també a la Premier, on es paguen prou diners per futbolistes encara, doncs, home, potser hagués pogut treure alguna cosa més que 20 quilos. O, si no, aquests 20 quilos ja els haguessis firmat més endavant, no?
No, a veure... Completamente de acuerdo con lo que está diciendo Ferran. Recuerdo que el Bayern Múnich le planteó un pulso al Barcelona por Lewandowski y que el gran negociador terminó pagando 45 más 5 más 10 millones.
¿Quién es el gran negociador?
El director de fútbol, ¿no?
Mateo Alemany.
Sí. Es el negociador, es el que negocia, ¿no?
No, que me agrada tal Tom que vos dices, el gran negociador.
Bueno, está postulado en el inconsciente colectivo de Cataluña como un fenómeno. Yo entonces me añado a eso.
A esa corriente,
y el gran negociador pagó 60 millones por Lewandowski cuando el Bayern Múnich se la había plantado, y en este caso, en el que tenés la sartén por el mango, como dice el licenciado Ferran Martínez.
Licenciado.
Mai més. Licenciado Potas Martínez.
Licenciado.
No haré la rima.
En octubre aceptás 20 millones. Cuando tenés toda la temporada un equipo de Atlético de Madrid que se está hundiendo, que perdió contra el Brujas de... De app
de... No, de app
de...
No,
de Jutlá,
perdón.
Sí. De Jutlá.
De Jutlá. Y no esperás. Y bueno, que pase el tiempo. Lo van a tener que usar, sí o sí.
A mí a el que m'estranya sobretot és abans del Mundial. Perquè sí que és veritat que poden entrar les presses sense cert punt, però, home, espera't al desembre, almenys.
Jo tinc una teoria del per què. Però és teoria, eh? És teoria. Que és que tu ara, al gener... hauràs d'inscriure amb renovació, la renovació de Gavi, per exemple. I aquí tu has d'augmentar com a mínim algun benefici. És una teoria, eh? No està... I si tu has d'augmentar benefici, també el de la renovació d'Araujo, en aquest cas, potser...
Jo crec que el tema de Gavi ja està bastant solventat.
Sí,
és un tema de dorsal que han d'esperar que s'obri la finestra de...
Sí, però tu l'has d'inscriure.
Sí, sí, no, jo crec que el tema de Gavi a nivell de massa salarial...
Ja està resolt.
Estava resolt.
Jo tinc entendit això, també.
Jo per informació...
Sí.
I que era un tema de que obrissin la finestra de Nadal, eh? Del gener, perdó.
Per això, que aquesta part, jo deia, si han d'ampliar beneficis, doncs aquí, doncs, el Barça diu, m'agafo aquests 20 abans d'haver-me d'agafar a vendre una altra part de BLM, no? I l'altra part és el que diu el Juan. O sigui... Això era una teoria, però la certesa és que el pols el Barça l'ha perdut.
Sí.
Tu preguntaves, Dani, com valoreu aquesta notícia? Jo crec, i dintre del club també han de pensar-ho així, o sigui, es plantejava un pols on el Madrid, l'Atlètic de Madrid, jo crec que primer tirava algun farol, no?, ficant Griezmann al minut 63, després el Barça va començar a dir, ostres, que el farol va de debò, fins que... El Barça va dir, d'acord, doncs ens sentem i negociem i acceptem les teves condicions. O sigui...
Farol que era inassumible, també estem d'acord.
Per això,
jo crec que era totalment inassumible.
El temps anava a favor del Barça, aquí, totalment.
Sí, sí, sí.
I aleshores, en aquest cas, aquí l'Atlètic de Madrid ha acabat guanyant un negoci que li haurà sortit a Griezmann, el Ferran feia els números abans, no? 120 més 15, ara ens recuperarà 20, per tant... Griezmann guanyant l'Atlètic de Madrid són 115 milions d'euros. L'Atlètic de Madrid té 115 milions d'euros i té Griezmann, no? 3 anys després, aquest és el negoci que pot computar l'Atlètic de Madrid amb Griezmann.
No ha amortitzat tot el
salari.
Se'n va a pèrdues, no?
Sí. Són 50 milions, em sembla, que se'n van directament a pèrdues, que és la part on aquesta que parlàvem del salari que estava resolt o no estava resolt, si Gavi estava resolt... Jo, aquí, el que diuen Ferran i Juan va a missa.
No,
vull dir que ho dic en aquest sentit, per això jo teoritzava, saps? Però si no és així, doncs aquest salari o aquesta part potser la pots invertir si has de fer algun fitxatge a l'hivern, en aquest cas.
Però és que fa un mes i mig estàvem en una nit pràcticament de bojos en què va saltar la notícia que el Barça amenaçava amb denunciar l'Atlètic de Madrid. Per tota la situació en què estaven posant el Barça contra les cordes i estaven pressionant, fent jugar ara, com diu el Marc, a Griezmann menys de 45 minuts per partit, fent-lo entrar al minut 27. I, clar, aquí el que ens ha faltat en tot aquest cas, evidentment els contractes són privats, però per mi la clau de tot és que no sabem exactament què diu el contracte en aquesta disputa en què el Barça considera que...
En la disputa d'interpretació, no?
Que el contracte de cessió valia només per un any i l'Atleti de Madrid considera que són dues temporades i que per això crec que era el 80% dels partits que havia de jugar menys de 45 minuts. Aquí està la clau. I la sensació, com apuntava el Ferran al principi, és que hi ha hagut una precipitació, perquè, clar, això, si hi havia una denúncia, aquest contracte havia d'anar en mans d'un jutge, i el jutge havia de dilucidar si el contracte que estava firmat per 2 anys, però si aquesta clàusula referia només al primer o als dos, i aleshores aquí et podies quedar sense els 40 milions, et podies quedar amb res, i aquí una mica la sensació de que, bueno, per quedar-me sense 40, doncs ja em va bé, dona'm 20 i...
No, però sense 40, però tindries el jugador.
Crec que és important el que diu el Dami, perquè... I ara trencant una llança
sou,
a favor del...
Sí, òbviament, això sí.
Trencant una llança a favor del club, crec que m'agradaria veure aquest contracte, perquè recordem com va anar tot. És una sessió que es va fer a última hora durant aquell dia 31 d'agost. Es va parlar que el Barça fitxava Joao Félix. Després es va parlar de Dani Olmo, també, no?
Cavani va sortir?
Es va parlar de Cavani. Van acabar fitxant a Luc de Jong i cedint a Griezmann a les 23:58 Que, sí, aquell contracte fet amb presses i ràpids i corrents pot ser un drama, també, i m'agradaria veure'l, evidentment, com diu el Dami, per temes de confidencialitat, no és públic, però vaja, deu ser també difícil d'empassar.
Les tres, no sé com ho has dit un dia, Ferran, crec que no sé tu qui el vas definir, Dembélé, Coutinho, Griezmann, diguem-ne, els tres, no sé com dir-ho, desastres econòmics arran dels 222 de Neymar. Com ha sortit Coutinho, com ha hagut de sortir Coutinho, com ha hagut de sortir Griezmann, i mira, doncs sembla, encara en quedaria amb la bona notícia que Dembélé, noi, com a mínim, se l'està intentant recuperar per la causa, malgrat que desesperi alguns.
Sí, perquè... tampoco con un contrato que no es demasiado favorable para el Barça, Dembélé tiene una cláusula de salida de 50 kilos, ¿no? Gana lo mismo o más de lo que ganaba antes.
Sí,
Económicamente tampoco
el Barça... Però com a mínim està rendint, i estic fent cometes, sobre la gespa amb el Barça. Bueno. Com a mínim, l'entrenador hi creu. Digue-li com vulguis.
No, està decepcionando.
Exacte.
El tema econòmic amb Dembélé, jo també tinc molts dubtes, perquè segons a qui preguntis, sí. Jo també tinc la versió del Juan de que cobra el mateix o
quizás un poquito más.
Sí. O segons amb les bonificacions més, i després hi ha altra gent que et diu que cobra la meitat.
La meitat, sí.
En funció de si preguntes a una part o a l'altra.
Sí, clar, suposo que ara pots anar lligant una mica de caps i entens una mica per on poden anar els trets. Sí, sí. Però bueno, a mi qui em sorprèn, i el tema Dembélé, ostres, a mi, per exemple, estic d'acord que Xavi és una aposta claríssima d'ell, tot el que vulgueu, però a mi l'altre dia, en un partit gran, necessito veure una bona versió de Dembélé en un partit gran.
Sí, sí.
I ja no t'estic dient al Bernabéu o en un clàssic o contra el Bayern, ja t'estic dient contra l'Inter de Milán en hores baixes. I l'altre dia, a mi Dembélé, la primera part... crec que perd 19 pilotes.
Sí, sí, són 31 en total, vull dir, és de...
A mi em desespera l'altre
31
dia.
De 90 i pico, és a dir, una de cada tres pilotes gairebé que toca les perd. I amb aquests
sí,
tres noms...
Sí, que després té aquella espurna que et fa la jugada del gol anul·lat a Pedri.
Acumula activitat, perquè sí que ell encara, allò que deia Abde, intentar-ho, sí. Però és que pràcticament totes les seleccions són errònies.
Però hi ha una cosa en això de Dembélé que o sigui, quan un jugador té en el seu equip un jugador que fa això, com el Dembélé...
Això és el que em volia preguntar.
Mentalment, a tu et mata. És a dir, com a jugador. Si tu ets Lewandowski i rep la bola a Dembélé, dius, ara què? Ara sí o ara no? Yeah. Ara s'entrarà bé? S'anirà de l'1 contra 1 o no? Tiro a l'espai o no tiro a l'espai? Ara em tirarà una paret, s'anirà... O sigui, com que ell és tan imprevisible, normalment els jugadors tenen un ABC bastant bàsic i la relació amb el company és bàsica. I amb un extrem, per exemple, l'extrem es relaciona... O sigui, normalment o sempre la meitat dels passes amb el lateral, amb l'interior i amb el punta, amb aquests. Però és que si tu no saps si Dembélé ara se n'anirà, ara no, li agrada més sortir per la dreta o per l'esquerra, no saps en quina cama s'entra, a vegades se'n va cap al mig i xuta. I, per exemple, Rafinha, que jo discutia l'altre dia amb un entrenador, em deia, és que Rafinha sempre va cap a dins i s'entra amb l'esquerra. I jo pensava... Però és igual, però si Lewandowski, quan Rafinha ho aconsegueix, que se'n va cap a dins i s'entra amb l'esquerra i la posa, Lewandowski estarà allà. I amb Dembélé jo crec que sent Lewandowski et desespera, t'acabes desesperant i mentalment també t'afecta, jo crec, als companys d'equip, que Dembélé ho faci bé o ho faci malament.
Sobretot perquè entenc que quan es parla dels famosos automatismes, quan es parla de la famosa relació entre jugadors que juguen de memòria, això és el que, no et, fa, el que et permet no jugar de memòria. Però també hi ha...
Però això és corregible con el paso del tiempo.
Sí, i també hi ha jugador...
Portem uns anys,
És dels pocs jugadors del Barça...
No? Bueno, no,
que
no.
Surt del guió.
Que, aquí anava. Però l'altra part, perdona Ferran i Juan, l'altra part és que aquesta imprevisibilitat la té el teu company, però també la té el rival.
Sí, sí,
per tant,
totalment.
En aquest sentit sí que és bo. Hòstia, aquest tio em sortirà per darrere o per l'esquerra? Em sortirà per darrere o per l'esquerra? I això és únic.
Això, el cos tècnic...
Es valora molt.
Es valora molt de Dembélé, que és dels pocs jugadors que surt d'aquest guió, d'aquest mètode tan...
Rígid.
Tan rígid, tan culer, no? Que sembla... Ostres, és un futbolista que s'atreveix i que a vegades... Doncs té aquesta, això que és imprevisible.
Sí, però jo crec que el que té, que és el millor que té, és l'1 contra 1, que és, quan es diu per mi que és imprevisible, és que té 1 contra 1, i 1 contra 1 és que és el més difícil.
Clar.
El gol i 1 contra 1. Però un cop supera l'1 contra 1, és que aleshores estàs esperant, saps el que vull dir? Sí, jo crec que aquí és on ha de corregir, per això entenc que el cos tècnic digui vull Dembélé perquè té aquest 1 contra 1.
I sobretot l'atreviment, també, a vegades que...
Sí, aquest atreviment de perdre-la i tornar-la a fer,
vols dir, no? I que no hi
és. I en esa inconsciència que tiene, también, es lo que te permite que no le pesen, que da la sensación de que no le pesan los partidos. Sí, sí. A pesar de que es verdad que nunca ha tenido un gran partido. Mm. Pero este equipo tampoco tuvo un gran partido contra un rival muy importante. Contra el Madrid. El 0-4 contra el Madrid. Pero...
Y la primera part contra el Bayern que va estar molt bé, però que no...
A mí la sensación que me da...
Sí, que está en Morar, Real Sociedad, Sevilla...
Dembélé, me da la sensación... Tengo el feeling de que es un extremo que va a rendir bien si el colectivo funciona bien. Dembélé no va a ser un jugador que te salve un partido por él solo, sistemáticamente. Te puede aparecer puntualmente un día con una genialidad, con una... Pero es un extremo de... En alguna manera, a pesar de lo que dice Martín, es un extremo que te funciona dentro de un colectivo. O sea, puede ser, no sé, no quiero exagerar, pero puede convertirse en un Ribery, en un Robben. No va a ser Neymar.
Sí, sí.
Estamos de acuerdo en eso.
Sí, sí, sí.
Pero per fer això, llavors, en el moment en què, com l'altre dia, el partit, que és un partit tancat i on tu, al partir del minut 30, dius, avui toca mastegar sorra una mica perquè em xocaré contra la defensa rival 40 vegades, els propis jugadors, hi ha un moment... La gent diu molt, a vegades, s'ha parlat molt del pla de Xavi o no, però els propis jugadors, donar-li 35 boles a Dembélé, hi ha un moment en què el propi jugador ha de decidir també a qui li estàs donant la pilota o no, perquè si no torna, dius, bueno, doncs carreguem el joc cap a l'altra banda, intentem fer-ho, la responsabilitat aquí del jugador també, perquè fins a un punt jo crec que a Xavi li pot demanar al jugador dona-li a Dembélé que se la jugui, però hi ha un punt en què el propi jugador també ha de ser responsable, jo crec.
Dos apunts, especialment sobre el que ha dit el Juan. El primer, és veritat que jo crec que estic d'acord que Dembélé és un jugador més de complement que no pas un futbolista de primer nivell per un equip com el Barça, però hem de recordar que en aquells temps foscos de la renovació, de quan aquelles declaracions de Laporta, de quan el Barça no visualitzava un Barça amb Rafinha, amb Lewandowski, amb aquest plantillot que té ara, en aquell moment es plantejava un Barça al voltant de Dembélé. I en aquell moment ens plantejàvem si Dembélé podia ser l'àncora al voltant de la qual girés el Barça. Això és important, perquè es va debatre si el Barça podia girar al voltant de Dembélé i si el Barça 2022-2023 podia tenir com a jugador referencial Dembélé, la qual cosa em sembla que era un plantejament complicat d'assumir.
Sí, viendo la cantidad de centros que se tiró el otro día, está claro que el jugador referencial del Barça es Lewandowski.
Però aquest debat... No, però clar, jo crec que fa un any, fa 7-8 mesos, jo crec que ningú es plantejava la possibilitat de que Lewandowski acabés recalant el Barça. No existia aquesta sensació. No hi havia una estrella en ciernes, simplement no... Vaja, la plantilla s'ha millorat molt a partir del mes d'abril-maig. Això una. I després, efectivament, estàvem parlant molt de la capacitat d'associació, però jo crec que a Xavi, més enllà de l'estil que ell li agraden els extrems molt oberts i enganxats a la línia de cal. Quins futbolistes hi ha al món que realment tinguin aquesta capacitat d'encarar i de desbordar? N'hi ha molt pocs.
Sí, sí,
n'hi ha molt pocs. A partir d'aquí, de vegades parlem de Dembélé i sembla que estiguem parlant de l'anterior Vinícius, no? De la famosa presa de decisions. Efectivament és millorable, però clar, igual el dia que ho millori ja no ho és. No ho sabem.
Però Vinícius... Li posàvem la pega de que definia malament, però Dembélé, dins de l'àrea, ocasions com les que tenia Vinícius, de dir és que no sap definir, tampoc té grans ocasions així, perquè jo crec que és un futbolista dels que d'això, de lligat a la banda o lligat a la línia. Vinícius molt més profund, va molt més a l'espai, vull dir, però t'entenc, el matís de dir, li falta prendre la bona decisió, però a mi és un futbolista que m'agrada. És a dir, m'agrada fins 4 segons abans de que la perdi, perquè fa moltes coses bé, però la presa de decisions final no.
Ferran, per tancar el cas Dembélé.
No, a mi el que deia abans el Marc, no? de que sí que té aquest atreviment i que és un jugador imprevisible, sobretot amb aquestes defenses de 5, crec que és important tenir jugadors com Dembélé quan tenen el dia, d'acord? Amb això que deies de la presa de decisions, Marc. I després, també, és que no s'atrevia ningú més. Per exemple, l'altre dia contra el Inter de Milà, qui perd pilotes? És que clar, és molt fàcil no perdre pilotes quan només la dones al del costat.
Sí, sí.
És que hi ha jugadors que han de fer un pas endavant, jugadors de la segona línia, o el mateix Rafinha, el mateix Gavi, el mateix Pedri, són futbolistes que han de tenir, han d'arribar molt més a l'àrea, han de ser molt més importants, sobretot a la zona de tres quarts cap endavant.
Però per això no sé quantes pelotes tocó Gavi l'altre dia. Creo
bueno, que la, sí, 32-33.
Entre Gavi i Pedri hi havia hagut només una passada, no? Sí, que està, sí.
Crec per que Gavi, els 32-33, i Dembélé, és que clar, 95 ara, i, o així, Juan, imagina't.
Quan Xavi està tan entestat en voler portar un futbolista com Bernardo Silva. Perquè és un jugador que és, evidentment, un interior que no li has d'explicar res a l'hora de jugar estil Barça, perquè ho ha mamat en Guardiola, i a més t'assegura una mitjana de 10 gols per temporada.
Sí, sí. En fi, això és el que va passar dimarts. Aquest partit, dimecres, la tornada al Camp Nou, aquesta tornada absolutament determinant, en tindrem temps de parlar, perquè van ser un altre partit, diumenge, davant el Celta de Vigo. Això és el que va passar aquesta setmana. Parlem del que passarà la setmana que ve. Què passarà la setmana que ve està condicionat per les nombroses baixes que hi ha hagut des de l'aturada de seleccions. I clar, hi ha hagut, jo crec que hem de recuperar un document perquè, insistim, tot el que us explicarem ara està condicionat per les baixes. Però el que pugui passar el dimecres que ve, el que pugui passar el diumenge, fins i tot el que pugui passar el clàssic, és important. I aquí hi ha una qüestió en paral·lel que és molt, molt, molt prioritària, un document important que hem d'escoltar, que us posem sobre la taula. És aquest.
Amb l'Inter i el clàssic, amb Bellerini i Piqué a jugar.
Sí? Bueno, clar, és que no... Sí.
Home, si no tens Koundé, no tens Araujo, sí. Pues amb Bellerini i Piqué a jugar al clàssic.
Sí, clar, clar.
Bueno, pues jugar, així, puede jugar Christensen i Eric, que fue la dupla central de, de todo el verano. Vale.
Em jugo...
A
veure, això es deia el 23 de febrer del 2022. Les coses s'han de...
Com de febrer?
De
setembre, si no se creu, Dani. El 23 de febrer s'ha fet un visionari.
Que és Nostradamus, este.
A veure...
Tanto lesionado.
L'aposta és l'aposta. Estàs segur i convençut de que guanyaràs l'aposta?
Home, si Piqué no es lesiona, crec que sí.
Val. Ara ho desenvolupem. A veure, abans, fem una... Ara ens hi posem, però fem un allò panorama per intentar situar una miqueta com està l'equip.
Sí, a poc Xavi comença a veure la llum, perquè de cara al partit de diumenge contra el Celta podrà recuperar Frenkie de Jong, que ja s'entrena amb el grup. De Jong ja està recuperat de la lesió que es va fer als isquiotibials jugant amb els Països Baixos, de manera que Xavi podrà comptar amb ell de cara als pròxims compromisos al Camp Nou contra el Celta i l'Inter. Per la resta, el Calvari, Xavi el té a la zona defensiva, on de moment no pot comptar amb Koundé, que ahir en un acte va dir fora de micròfon que està bé i que ja veurem si arriba el clàssic. Christensen ni Araujo com a centrals. Aquests tres centrals estan fora. A més, Bellerín continua de baixa. Quatre defenses fora de combat, una situació delicada, i a sobre hi hem de sumar les absències també per lesió de Kessié i de Memphis. Amb tot això, Piqué i Eric seran els centrals contra el Celta, Xavi no té més, i Sergi Roberto hauria d'ocupar el lateral dret, a no ser que es decanti per situar Valde per la dreta i jugui Jordi Alba d'altre carril. Per tant, anar sobrevivint mentre no es vagin recuperant efectius. Per tant, Dani, detallem les opcions que té Xavi a la defensa pels pròxims partits.
Endavant.
Repeteixo, el centre de la defensa, Piqué-Eric, lateral dret, el més lògic seria Sergi Roberto per la dreta i Valde per l'esquerra, però atenció, perquè si no juga Jordi Alba, el deixarà sense jugar demà, dimecres contra l'Inter i probablement al Bernabéu. Per tant, tindria lògica que jugui Alba contra el Celta i potser Valde per la dreta. Veurem. De cara al partit contra l'Inter, Piqué, Eric García de nou als centrals, Sergi Roberto per la dreta i Marcos Alonso per l'esquerra. Opcions n'hi ha més, evidentment, però ara mateix pinta això. Esperant Koundé pel clàssic del dia 16, repetirien a l'eix de la defensa Piqué i Eric, però si Koundé estigués disponible, aleshores aquí sí que s'obriria tot un ventall de possibilitats. Sigui com sigui, Marcos Alonso podria repetir perfectament després d'haver jugat a casa contra l'Inter per l'esquerra i Sergi Roberto hauria de tornar a jugar per la dreta, però aquí tot anirà condicionat a la presència o no de Koundé.
Intentant fer-ho endreçat. De cara a diumenge, començo per tu, Marvà. De cara a diumenge, ho tens clar?
Sí, jo crec que és la que deia Dami amb Valde, amb Piqué, Eric i Jordi Alba a l'esquerra. Valde fent de lateral dret.
¿Esto de partanto alineación, això?
Demà ho acabarem
de fer. No, no estan escuchando para mañana tener argumentos.
No le quiero dar pistas a Marta Ramón porque... ¿Es imposible que pruebe con Marcos Alonso de central?
No, yo también lo veo.
¿Sí?
Pregunto.
Perquè només tens dos centrals ara,
avui. Pobre xaval, eh? Segon partit que juga el tercer ja, però ja el poses de central.
Ell pot jugar de central, ja, però... en una posició que...
Sí, o De Jong pot provar.
O De Jong, que també lo hizo mucho tiempo en el verano.
Però tot això per tal de mantenir una miqueta fresca.
Con tal de no poner a Piqué.
Sí, per això, per això.
No, però De Jong sonava més a represàlia que una altra cosa, que sí. Estava a la rampa de sortida.
I jugar amb tres centrals, no veieu, no, ja? Si no va fer el dia del...
De l'Inter.
De l'Inter o del Mallorca...
Ma contra el Celta a casa són estrany, però vaja.
Per això jo...
Sí.
No, evidentemente para mí es un partido para hacer pruebas en defensa. Mm. O sea, va a tener que generar determinados automatismos, o sea, va a tener que... Lo que empiece a probar contra el Celta es lo que va a venir en la semana.
A veure, perdona, tens davant a Iago Aspas, un senyor davanter.
Sí.
Tio que t'entra per la banda dreta, És a dir, els dos jugadors que tinguis, el central esquerre i el lateral esquerre, han d'estar fins aquell dia.
I tenint en compte això diumenge, de cara a l'Inter, endreçant aquestes peces i tenint-les en compte per l'Inter, sé que estem arribant molt lluny, però de cara a l'Inter...
Repetir Piqué-Eric i aleshores Sergi Roberto i Marcos Alonso.
Però qui corrige ahí con Piqué-Eric? Què és el tema? Qui de los dos corrige?
Qui és el central corrector?
Jo vaig bé amb Marcos Alonso a l'esquerra. És a dir, qui corregeix dels dos?
De los dos centrales. Es que eso es lo que a mí... Yo no sé si Piqué está para jugar...
Aquí es un bache.
A 50, 60 metros, con la presión tan adelantada, con Eric al lado. Si juegan pegado a la zaga...
Sí.
¿No?
El día de l'Inter sí. El problema que, per mí ya ahora mateix...
El día de l'Inter, Marc, si el Inter tenía un delantero rápido, te mataban.
Sí, pero... No,
no lo tenía, está bien. Pero Dembélé jugaba para ellos y terminaba 4-0.
Sí, claro. Pero vull dir, el tema es si Piqué y Eric pueden jugar Celta... Inter, i després tens el Madrid. Per mi aquest és el gran hàndicap, que no pots, o sigui, no pots rotar amb aquests tres si no incorpores, com diu el Ferran, Marcos... però per mi el dia de rotar hauria de ser el dia de rotar, entre cometes, fer-los descansar per jugar el dia del clàssic.
A mi l'únic dubte que em genera Piqué és si és capaç, de, ara mateix, amb el poc ritme que té... de jugar...
Aquí vaig.
No 50-60 minuts, sinó o pots jugar 50 metres o 60 metres endavant, sinó d'encarrilar 3-4...
Això és el que dic, jo crec que no. Jo crec que no. Per això, quin triaries? Jo triaria el dia de l'Inter, Piqué, Eric, que segur que els tens, i aleshores, si vols fer alguna prova, doncs te la compro el dia del Celta, no?
No, a veure, aquí i tirant-me a pedres a la meva teulada, és que Koundé arribi el dia del clàssic... Y llavors l'aposta ja no...
L'aposta de Koundé, si para jugar el clàssico tiene que jugar unos minutos contra el Inter...
No, espera, que está recogiendo cable y está dient que si Koundé arriba, l'aposta no serveix.
L'aposta... Hem escoltat el tall, és sense Koundé i Araujo, Piqué el clàssic. Si hi ha Koundé, pues ya no contra...
Ah, ya no hi ha aposta.
Se dio vuelta como...
Sí, está recogiendo cable, mira.
No. Para, entonces...
M'està demanant el bar ara mateix, eh?
Hem escoltat prou clar.
Però nosaltres diem Christensen, Eric. Clar, si no tenim Christensen...
Claro, nosotros también. A veure... Si se caen todos los defensores, tiene que jugar Piqué sí o sí. Si no nos queda otra.
Yo veig que...
Vaya recogidita de cable,
a Dami López, que no le gusta ir en el medio en el avión. Claro.
Ferran, deies.
No, jo veig difícil que Piqué, perquè no ha jugat gairebé res aquesta temporada, pugui acumular tants partits seguits. Sobretot d'aquesta exigència, perquè ja va jugar a Milà, amb el Celta crec que aquí... Jo per això crec que pot jugar Marcos Eric per reservar...
El dia del Celta, no? Perquè si tu et mires la setmana, és a dir, jo ara m'imagino Xavi i dius, el partit important, tot i que el del Madrid et fa il·lusió, és el del Inter.
Totalment.
Sí, per tant...
No, és que ara mateix el clàssic ha passat en un segon terme.
Sí.
Claríssim.
Per tant...
En termes d'importància?
Absolutament.
Per tant, si tu mires així, tu avui dius, d'acord, dimecres, Sergi Roberto, Piqué, Eric, Marcos Alonso, perquè, no?, si en el cap de Xavi, el meu millor lateral dret, perquè és l'únic que tinc, els dos centrals, perquè són els únics que tinc ara mateix, centrals purs, i el millor lateral esquerre, que en tens tres. Mm. Doncs el millor, Marcos Alonso. D'acord. Si el dia de l'Inter vull posar la millor defensa, que és aquesta, ara començo a construir què faig el dia de Balaïdos, el dia del Celta, si Piqué no és capaç de jugar els dos partits seguits, o fins i tot tenir la...
Jo, lateral, abans Marcos de jugar-te-la, jo crec. Marcos Alonso hauria de demostrar que és el millor lateral esquerre de la plantilla.
No ho ha demostrat.
Per mi...
Per mi, Valde està...
Per mi, en el moment, Valde és el millor.
Sí?
A ver, por historia el mejor es Jordi Alba, sí, no, eso está claro.
Però actualment...
Por momento, el que para mí es Valle.
En el millor moment, sí, sí, estic d'acord.
Bueno. Deixeu-me que afegeixi una veu més a la taula, perquè ens aprovi també com es pot viure aquesta situació i com es viu a tots dos vestidors. De fet, és exjugador del Barça, és exjugador del Celta, ara està a la MLS, aquesta lliga que tant li agrada al Ferran Martínez, jugador del Kansas City, ens està escoltant des dels Estats Units en directe quan falten 2 minuts per 11:45 de la mitjanit. És l'Andreu Fontàs. Hola, Andreu, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Com estàs? No, no, quina hora tenim ara mateix als Estats Units, Andreu?
4:45 tenim aquí, ara 4:30.
4:45, val, molt bé. Allò dels canvis horaris, a vegades us agafem unes hores intempestives. En fi, ai, gràcies per atendre'ns. Com va la temporada a la MLS? Està ara a les acaballes, si no m'equivoco, la temporada, Andreu?
Sí, 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 estem a punt d'acabar. Ens queda un partit i prou de Lliga.
Val,
sí,
molt sí. Bé. I vaig veure que les coses no t'estan anant malament, que fins i tot t'han guardonat aquesta temporada, a tu individualment.
Sí, ha sigut una temporada molt complicada, la veritat. No, o sigui, com a nivell col·lectiu no hem complert els objectius. Som un equip que sempre estem lluitant per quedar dels primers de la conferència, lluitant sempre dins els play-off, i aquest any vam tenir un inici molt i molt dolent, amb lesions molt complicades, i hem acabat, sí que hem acabat molt millor, i hem estat a punt d'entrar al play-off, però no hem entrat ni al play-off. O sigui, al principi molt, molt complicat, al final millor, però bueno, sí, a nivell personal m'han donat un reconeixement per part dels companys i tècnics i afició, que va ser la millor defensa de la temporada. Carai. O sigui que, dintre que no ha sigut la millor temporada del món, almenys, bueno, mira, aquest reconeixement sempre està bé.
Oh, boníssim. Parlant amb el millor defensa de la MLS, ara mateix és català, collonut.
No. De l'Sporting, no? Del,
sí, sí. Ah, val, perdó, del Kansas City, del Kansas City, correcte. Perfecte, però en qualsevol cas, gran temporada d'Andreu Fontàs. Només faltaria. A veure, estàvem aquí debatent amb la taula i el Ferran Martínez, de fet, s'ha tirat a la piscina des de fons dies amb una aposta de cara al que pot ser o no la defensa dels propers partits, la defensa de Vigo, que ara en parlarem, la defensa del Clàssic amb Piqué i aquesta titularitat. No sé com ho veus tu, com pots gestionar aquesta defensa, tu que vas ser central del Barça i del Celta, aquesta defensa de cara als propers partits al Barça, Xavi Hernández. Andreu.
És increïble el futbol, perquè jo crec que aquest any la plantilla era, o sigui, deies tu, mare meva, hi ha 1.000 opcions i ara lesions i problemes que han sortit de cop, està la cosa complicada, però al final, bueno, una vegada més crec que s'ha fet una plantilla molt, molt forta aquest any i això t'ho demostra que ara pues, si ha de jugar, els centrals que estem parlant que han de jugar són de màxim nivell, no? Jo, confiança total, jo crec que el Geri no cal que, o sigui, no ha de demostrar res més ja amb tota la seva carrera, i crec que estic convençut que ara que se'l necessita estarà al màxim nivell i es pot comptar amb ell al 100%.
Està per jugar, no? Estàs per jugar tu o no? Sí, si falta algú.
Cap aquí, cap a
Mira, jo acabo el diumenge.
Home, boníssim, doncs mira que bé. Diumenge pel partit.
Per Bernabéu.
Per l'Inter també.
També arriba.
Per l'Inter justet, pel Clàssic jo
sóc.
Per l'entrenament, sí.
Perquè tu que el coneixes bé també, com deies el Giri, el Piqué, amb la seva competitivitat ens ha demostrat que li ha permès fer coses espectaculars, però amb el poc ritme a priori que havia de tenir o la poca presència que havia de tenir, tu creus que està físicament també com per aguantar tanta consecució de partits?
Jo estic segur que sí, estic convençut, i com dius tu, sempre que hi ha màxima exigència, ell respon, i jo crec que el Barça està en un moment que el necessiten, i jo estic convençut que estarà a l'altura, estic convençut que estarà preparat per el que li ve. Al final és un professional i porta moltíssims anys a dins del lloc, encara que et sembli o a priori no hagis de tenir molts minuts, tu no, jo crec que el teu cap no està mai pensant això, està pensant en que en qualsevol moment pot passar qualsevol cosa o les coses poden canviar i has de tornar a estar dins i preparat. O sigui que jo estic convençut de que estarà bé, estarà preparat.
I més potser encara reivindicatives, fins i tot, no? Després de tot el que li ha passat, ja sabem el caràcter que té ell, encara més.
Exacte, per demostrar que pot estar allà encara, que ningú el doni per acabat, ni molt menys, que vull dir que que pot estar al màxim nivell i que quan se'l necessita estarà allà. Estic convençut que ho farà, sí.
I des de la distància, aquesta revolució arribada des de Xavi Hernández en tots aquests fitxatges, com estàs veient el Barça aquesta temporada? A on hem de situar les seves expectatives, malgrat el que vam veure dimarts a Milà?
Jo crec que molt altes, Des de fora sempre... tots aquests anys, evidentment, seguint el Barça sempre des de molt a prop, i crec que aquest any s'ha de ser molt ambiciós. Sincerament, s'ha fet una plantilla, crec, que bestial, que possiblement ningú es podia esperar que tan ràpid es tornés a generar tanta il·lusió, i jo crec que s'ha començat bé, no? Potser de la manera més brillant possible, però estic convençut que es trauran els resultats i s'aconseguiran els objectius. Estic convençut, hi ha jugadors de molt de nivell, l'entrenador, evidentment, el Xavi, estic convençut que és capaç de portar-los a aconseguir molts èxits. Tampoc és fàcil, perquè, com diem, hi ha molts canvis i no és fàcil agafar la sintonia, i amb molts jugadors nous i moltes coses per aprendre, però estic convençut que hi ha molta i molta qualitat a la plantilla i que es rendirà i es donarà el nivell que s'espera.
Escolta, m'agradaria preguntar-li a l'Andreu pel Riqui Puig, perquè quin ha estat l'impacte que ha tingut als Estats Units. T'ho pregunto també perquè de vegades hem vist gols, hem vist assistències bastant espectaculars i en alguna ocasió es tendeix a fer el comentari de, bueno, és que és als Estats Units, no? No hi ha aquest nivell d'intensitat, etc, que hi ha al futbol europeu. Andreu, saps que aquest comentari de vegades es fa, però és futbol d'elit al final, sí. No? Quin és el nivell d'impacte que ha tingut el Riqui Puig allà?
Doncs ha sigut un impacte fort, la veritat. Ha arribat molt i molt bé a la Lliga, té molta qualitat, juga en un equip que hi ha jugadors també amb molta qualitat, però es veu ràpid i de seguida que el futbol passa tot per ell, el busquen moltíssim els companys, toca moltíssimes pilotes, té molta qualitat, evidentment, amb el bé dels peus, té jugadors a davant també que fan molt bons moviments, dona bons passes. Sí que és veritat que no és una Lliga tan possiblement... ordenada, diria, tàcticament és potser allà on es pot notar una mica més la diferència, i aquí jugadors com ell, com el Víctor Vázquez, que estan en aquell equip, troben passes en profunditat molt perillós. El Chicharito tenen de delanter, que es mou molt bé també, i han creat una bona connexió, s'han posat als play-offs, que l'any passat no van sèrie, o sigui que ha generat un impacte fort i positiu, i crec que és molt bo per la Lliga que vinguin jugadors, evidentment, joves i d'aquest renom, no?, d'equips grans, i estic convençut que també per ell pot ser molt, molt bona cosa, no? Si destaca, si segueix fent gols i donant passes i fent que el seu equip jugui bé i segueix siguent important aquí a la MLS. S'ha vist també en molts casos, i cada vegada més, que jugadors joves d'aquí a la MLS se'n van a Europa i se'n van a bons equips d'Europa, o sigui que bé, content per ell, content per la Lliga, evidentment, i ojalà que li vagi molt bé.
Andreu, sóc el Ferran. Jo et volia fer un parell de preguntes. Una sobre la Lliga, perquè està evolucionant molt, està creixent molt.
Sí.
I tu ja portes un temps aquí.
Sos un embajador de la Lliga, eh? Sos un embajador de la Lliga.
Crec que és un gegant adormit, ja, Bart. I després et vull preguntar...
Un gegant adormit, m'agrada molt.
Sí, la Lliga aquesta crec que és un gegant adormit, sí, sí. I espero que treguin ja el límit salarial, perquè, bueno, ells ho volen fer tot molt a poc a poc.
Sí.
Primer això, i després per tu, perquè t'han donat aquest premi de millor defensa de la Lliga, i de la Lliga de l'equip, perdona, i crec que acabaves contracte ara a final d'any, o...
Ah.
O tenies... Sí. No sé, acabes contracte ara, no? Si no et vaig mal entès?
Sí, 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 sí.
I una
sí,
mica preguntant per l'altre. Home, es vol que renovaran, sempre, no?
Si és la millor defensa de l'equip, dic jo que ja el Calella s'ha de demanar.
Com queda això? Perquè això també quedes ara com un agent lliure, o com queda?
Sí, no és fàcil. Aquesta Lliga no és... O sigui, és molt... Té les seves normes, tot és molt complicat. La primera pregunta que m'has fet de la Lliga, jo crec que és veritat, és una Lliga que està creixent moltíssim. Jo porto 4 anys i des de que vaig arribar ara hi ha un nivell molt més alt. Crec que cada vegada està creixent més i més i més. És bestial la feina que estan fent amb aquesta Lliga. Sí que és veritat que són molt seus, i això de les normes, dels límits salarials, hi ha moltíssimes normes. Com ara, jo ara acabo contracte i jo sí que soc jugador lliure, perquè porto ja, com és la meva cinquena temporada a la Lliga, vaig jugar una mica el 2018, vaig arribar a l'agost del 2018, 4.5 temporades, o sigui, si tens més de 28 anys i portes més de, això, 5, em sembla que són 4 o 5 temporades, després ja ets lliure. Si no compleixes aquestes dues normes, encara que quedis lliure de contracte, l'equip al que perteneixes té els teus com els teus drets. És tot, uh-huh. és tot molt més complicat i molt més rebuscat que allà. Per això també passa que els equips es respecten molt més entre ells. Com ara jo, ara aquest any que acabava contracte, a Europa no passa quasi mai, es parla molt més ja d'una renovació o d'anar o de vendre o de cedir o de portar el jugador a un altre equip, no? I aquí no es fa tant perquè es respecta molt més això. Llavors jo, fins que, per dir una manera, l'Sporting Kansas City no em digui si l'any que ve vol que jo estigui
home,
aquí o no...
dic jo que sí.
Bueno, no, mai se sap, mai se sap, eh? Que passen coses molt rares aquí també. Però vull dir, fins que ells no et diuen que no et volen, tu tampoc pots anar com ara a dir, va, pues, a veure si algun altre equip sí que em vol, o saps? Et costa una mica més tot aquest mercat, que allà és molt normal i molt habitual, aquí va tot molt diferent. S'obren com unes rondes de...
A nivell personal i familiar i tot plegat, també és una incertesa una mica diferent al que estem acostumats a Europa.
Sí, 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 totalment, totalment.
Perquè tu
totalment.
Tens ganes de quedar-te per allà o...
Sí, la veritat que sí, la veritat que sí. Jo a nivell familiar també estem molt i molt contents aquí. Està sent una experiència superpositiva per mi i per la meva família. Estic molt content també a l'equip i al club. Va començar tot molt complicat. Vaig tenir una altra lesió molt greu el primer any que de veritat vaig estar aquí, el 2019, i el 2020 també va ser molt complicat, m'estava recuperant, i el Covid, bueno, el començament va ser molt complicat, però els dos últims anys he jugat pràcticament tot i estic molt i molt content. L'equip juga molt bé futbol, l'any passat vam quedar tercers, vam estar a punt, bueno, fins quasi l'últim partit empatats amb el primer, i al final, bueno, és igual, vull dir, no, vam estar lluitant per estar dalt, i aquest any ja us he dit que vam començar molt malament, però també hem jugat molt i molt bé. Vull dir que si s'hagués durat una mica més ja ens haguéssim portat a play-off. L'any que ve, en principi, es torna a fer un equip molt fort perquè recuperem aquests lesionats que eren molt importants, i l'any que ve tornen a estar disponibles, més algun fitxatge que hem fet aquest estiu que també ens ha fet canviar tot això. Vull dir que estem tot molt ben adaptats, molt contents. Tinc una filla que va néixer a Espanya, que porta aquí 4 anys i mig, evidentment, com nosaltres, i farà 5 anys, i parla anglès perfecte, quasi millor que català, i tinc un altre que va néixer aquí, que ha fet 2 anys, que està començant a parlar i parla també perfecte anglès, tot el que ens diuen ho fa en anglès. Vull dir, això són coses que valorem moltíssim i que crec que són... que els estem donant, no sé, en el seu futur moltes opcions, i sí, la veritat que sí que ens agradaria seguir... si pot ser aquí, si no algun altre equip de l'MLS, per allargar una mica més l'experiència
aquesta. Però fa molt fred, fa molt fred a l'hivern, Andreu. Molt fred allà, Càncer,
i molta cola a l'estiu.
Abans que et retiris, però el Banyoles, la primera catalana, t'espera, eh?
Home, boníssim.
Puntàs per tancar el cercle.
Què? Com
ho veiem? Vas començar allà, no? Home.
Ho firmem o no?
Sí, sí, vas començar allà. Sí,
jo jugo contra el Banyoles, t'esperen allà, encara.
Home, un duel Marbà-Fontàs, eh? Ja l'estic veient, eh? Mare de Déu. Qui guanyaria entre Marbà i Fontàs?
Jugueu dissabte a la tarda i foto un fred allà quan vas a jugar.
Home, allà amb l'estany que vols.
Sí, sí, sí.
Molta humitat allà.
Ja ha dit una hòstia a Andreu que diu...
Ja anirem a Kansas City. Podríem fer un tu diràs de divendres a Kansas City, amb el Fontàs. En rebràs, no, Fontàs, allà?
Oh, i tant, sou benvinguts. Costa d'arribar, eh?
No és fàcil. Bueno, per això la ràdio en un moment ho té solucionat.
No hi ha directe a Barcelona-Kansas City, de moment encara no.
Hòstia, Barcelona-Kansas City, a mi em donaria la vida, però no us ho podeu imaginar.
Moltes dos escales mínim, no? Has de fer, o no?
No. Ara normalment hi ha una. Amb el Covid sí que n'havíem de fer dos. Ara una, volem...
Ja ho farem, ja ho muntarem, segur, que aquí també és senzill. 19 minuts i la mitjanit de Barcelona. Andreu Fontàs, ha estat un plaer xerrar uns minuts amb tu. Tota la sort del món, et seguim.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies a l'Andreu Fontàs per entendre'ns en directe.
L'únic problema de Kansas és que no hi ha equip NBA.
Ja. Yeah.
De futbol americà, sí.
Sí, és Chiefs, no? Kansas City Chiefs.
Exacte, de fet, van ser campions, crec. Ara m'estic fotent en un jardí. Fem una pausa. Moltíssima públic pendent. Ara tornem.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
La pujada de preus del carburant...
Si continua pujant la gasolina, haurem d'anar a treballar amb una catifa voladora.
No et preocupis, que som subscriptors de La Vanguardia i tenim tots els descomptes del Club Vanguardia. Gasolina, supermercats, restaurants i fins i tot catifes. Però que siguin voladores, ja no t'ho asseguro.
Subscriu-te a La Vanguardia i gaudeix dels descomptes del Club Vanguardia.
A BP ens agrada ser part del viatge de la teva vida, acompanyant-te i oferint-te justament allò que necessites cada vegada que fas una aturada en el camí. Per això, amb el programa Mi BP pots estalviar quan repostis i gaudir de molts més avantatges cada vegada que utilitzes la teva targeta Mi BP. Viu el viatge de la teva vida amb BP. Consulta les condicions del programa a mibp.es.
Per segon any consecutiu, Mundo Deportivo organitza la Gala Femenina de Futbol Europeu. El 24 d'octubre vinent, les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees s'aplegaran en un esdeveniment molt especial per ser premiades. El futbol es torna a vestir de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini d'Estrella Damm, CaixaBank, Visa, Hyundai, Solideo i DAZN.
RAC 1. El diumenge 16 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Sant Cugat del Vallès.
5, 4, 3, 2, 1... Arrancada contundent.
Apunteu-ho bé. 16 d'octubre, Sant Cugat del Vallès. Setena cursa de RAC 1 amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat. Hospital Universitari General de Catalunya. Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç. Una cursa de 5 quilòmetres pel centre històric de Sant Cugat.
Vinga, foli, 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 foli!
Un recorregut que passa pel Teatre Auditori, els edificis modernistes, el Club de Golf Centenari, el Mercat Vell i el Monestir de Sant Cugat. Trobareu tota la informació i les inscripcions a RAC1.cat.
Tota aquesta gent de RAC1, de veritat, eh? Escolta, la gent està molt en forma, eh?
Us esperem a la cursa de RAC1.
Últims dies. Inscriviu-vos-hi fins al dimecres 12 d'octubre.
Festa d'Esport i Ràdio a Sant Cugat del Vallès. Podeu deixar comentaris i opinions a les xarxes amb l'etiqueta Cursa RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració d'Eurofitness, a Properties, Vicenç Esport, Mizuno, Coca-Cola i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Ara que els preus no paren de pujar-se, a Bricomart estem al teu costat. Per això ara t'oferim preus encara més baixos en centenars de productes. Al teu costat, amb preus encara més baixos per ajudar-te en els teus projectes de construcció i reformes. Bricomart.
Emporta't amb La Vanguardia les mantes Montse Interiors, ideals pel sofà o pel peu del llit, i deixa't abraçar per la seva suavitat. Entra al web montseinteriors.com i aconsegueix la teva per tan sols 19,95 €. Només amb La Vanguardia.
Has vist el que ha fet Moritz? Han reunit una quantitat bestial de persones per batre un rècord bestial.
El rècord de més persones disfressades de quinto de cervesa?
No.
El de més persones ballant una sardana al voltant d'una Moritz set?
No.
El rècord de més persones formant una figura gegant de Moritz set?
Quasi, però no. El rècord del tas de cervesa més gran de tots. Un rècord tan bestial com el sabor de la Moritz set.
Doncs si és tan bestial, l'haurem de tastar.
Moritz set. Un sabor bestial.
Segon any consecutiu, Mundo Deportivo organitza la Gala Femenina de Futbol Europeu. El 24 d'octubre vinent, les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees s'aplegaran en un esdeveniment molt especial per ser premiades. El futbol es torna a vestir de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini d'Estrella Damm, CaixaBank, Visa, Hyundai, Solideo i DAZN.
RAC més 1, podcast.
Us agrada viatjar? Fins a quin punt creieu que coneixeu Catalunya? RAC més 1 i Securitas Direct us ofereixen Racons de Catalunya, un podcast per conèixer el país d'una altra manera.
Redescobrim alguns dels racons més singulars del nostre país.
Geografia, història, clima, gastronomia.
Persones que estimen i cuiden la seva terra.
Racons de Catalunya, el podcast de turisme local de RAC més 1 amb Martí Oliveres.
Per posar en valor tot allò que tenim a casa.
Busqueu i descobriu Racons de Catalunya a rac1.cat i a l'app de RAC 1.
RAC més 1.
Tots som
més.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el
83.332 83332 de la sèrie 87087.
Aquest número ha obtingut un premi de 9 milions d'euros, 15 milions si s'ha jugat el cuponazo XXL. Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Cuida't. Amb Dani Aguilar.
Amb el Ferran Martínez, amb el Juan Irigoyen, amb el Marc Marvà, amb el Damià López, els del divendres, analitzant la situació del Barça, que juga diumenge i compta davant el Celta, i compta, Dami, amb la presència dels joves en aquestes últimes hores.
Sí, pendents de la convocatòria pel partit. Demà el plàning és a les 11 entrenament i a la 1 al migdia, roda de premsa de Xavi Hernández. Veurem quines novetats demà dissabte. Mentrestant, avui han pujat a entrenar amb el primer equip uns quants jugadors del Barça Atlètic. Marc Casador, Xadir Riad, Xus Alba, Román Vega, Víctor Barberà i Pelayo Fernández. D'aquests 6 futbolistes, Xavi se'n va endur a una, Marc Casador, a Milà per completar la convocatòria. Si vols, repassem ràpidament...
Sí, quins són aquests jugadors, exacte.
Aquests 6 jugadors, ràpidament, Marc Casador, un jugador que pot actuar com a migcampista o com a lateral dret, de Sant Pere de Vilamajor, va arribar el 2016 al Barça procedent de l'Adam.
Xavi Riad.
Jugada central, nascut a Mallorca, però és internacional amb la selecció del Marroc. Contundència i joc aeri són les seves grans virtuts. El Barça se'l va endur precisament del Mallorca, ha passat pel Sabadell.
Xus Alba,
migcampista de la Verneda, que l'any passat es va sortir al juvenil, destaca per la seva visió de joc, es va formar el planter de l'Espanyol abans de recalar a la Masia.
Román Vega.
Lateral esquerre argentí, procedent d'Argentinos Juniors, que està jugant cedit al Barça aquesta temporada, acaba d'arribar al club aquest estiu, jugador de banda profund i que ha estat entrenat a Argentina per Gavi Milito.
Pelayo Fernández.
Asturià, nascut a Avilés, va arribar al Barça fa 3 anys procedent del Quirinal, jugada central i és fill d'un defensa històric de la Lliga. Sergio, que va jugar gairebé 350 partits entre Sporting, Saragossa, Osasuna i Celta.
I Víctor Barberà.
Davanter del filial, abans del juvenil A, va ser protagonista al Bayern Barça de la Youth League fent un hat-trick, ex del Sant Gabriel i de l'Adam.
Què és el que més ens ha cridat l'atenció per aquells que no coneguem?
Bueno, jo et diria que els que tenen més opcions d'entrar, bueno, a part de Casador, que hi ha d'entrar l'altre, jo crec que Xavi Riad o Pelayo, un dels dos, entraria, i jo et diria potser més Xavi Riad, perquè és el perfil més agressiu, potser més que li falta a l'equip ara, i després tampoc crec que entri massa més ningú. Xus Alba juga més al mig del camp, un jugador més tècnic, més d'arribada. Víctor Barberà sí que està fent una molt bona temporada amb el juvenil A i amb el Barça B. Barbarovski, com li diu
Barbarovski li diu.
Sí, ja no em sona el nom. Jaume Naveira. Jaume Naveira. Sí, li diu Barbarovski a les transmissions de la Youth League.
Val.
A Movistar.
Val.
I res, no sé, crec que ja està, no?
Casador, aquest té molt bona pinta, no?
Sí, però bueno, ja n'hem parlat d'altres.
No, Xavi Riad sí que...
Hem dit a l'argentí.
Roman,
no?
Sí.
Roman.
Bé, és una altra central més. Jo crec que abans anirien a... preferirien els altres dos.
Sí, jo a Xavi Riad sí que és dins dels altres, és el que li veig que sembla més experimentat també amb la... Jo l'havia vist més en l'època també del Sabadell i té aquest punt menys Barça, podríem dir, però és una mica més contundent, sobretot en els
duels.
Sí, se'l compara una
mica
amb
Araujo.
No és
Araujo, però...
I crec que té una mica, et diria que és més finet amb el peu.
Exacte, sí.
Més finet que Araujo.
No és molt difícil.
Però abans que deia el Juan, perdó, del tema corrector, aquí sí que et diria que abans el Juan deia un corrector, doncs Xavi Riad seria aquest corrector del que parlàvem abans, amb un peu millor que Araujo, no, però... I sobretot aquesta mentalitat que... tinc la sensació que el col·loques el diumenge contra el Celta i és un tio que et complirà.
No, yo en el corrector lo decía más que nada pensando en la opción, perdón, de Marcos Alonso o, más difícil, de Frenkie de Jong.
Mira.
Si és que Frenkie de Jong està...
WhatsApp de Dani Solsona, tu. Epa. Ens està escoltant, per tant, és un honor i un privilegi. Buah. I tots d'en peus.
El mejor comentarista.
Home, mira que bé el Marcel va aquí. Exacte, millor. Vaja, n'hi ha molt bons, ara tampoc.
Bueno, un gran que se retira Sergi Hernández, que... Bueno.
Exacte, Sergi, una abraçada des d'aquí. De Jong, Dani, que
té això. Sergi Hernández, que una foto en un partit d'esquerra.
Per Celta, no?
T'he de dir que és crític perquè és només De Jong.
No, deu ser pel dia del Celta.
Què deies del Sergi?
Te puso un partido viendo en el Palau, ¿no?
Sí.
Que
sí, que
anar al
Palau.
Ah, que desastre. No, mal
a veure bàsquet?
Un maleducat.
Sí, que sí.
Però,
a més, crec que...
No sí, Dani Solsona, un moment, es mulla per deixar una de central, perquè al mig no li agrada gens. Això jo crec que...
De Xavi Riad, ho ha passat per sobre una mica el Marc. Va anar al Sabadell, o sigui, és que és una història una mica diferent, perquè sí, les grans apostes sempre són jugadors que se n'ha parlat molt, el futbol base, i és un futbolista que va haver-hi dubtes al Barça. De fet, quan era juvenil el van cedir al juvenil del Sabadell, i després va tornar, i l'any passat ja va tenir, si no recordo, en minuts al filial... I aquest any està sent un jugador important també al filial i amb el juvenil de la Youth League.
Amb això que diu el Ferran, un apunt molt petit, que és que per mi el millor mig centre que tindrà el Barça, que aquest any no l'ha pogut fitxar, està al Sabadell, i si l'any que ve arriba al Barça ho veurem, que és el Timira, i si la gent el pot veure, per mi de lo millor que hi ha...
Però per el Barça B o per el Barça Atlètic o per el...
No, Barça Atlètic.
Se veia molt entusiasmado, dije, bueno,
ex Barça també.
Ex Barça, sí, sí.
De nom?
Un gran jugador. És que hi ha els dos Altimires, hi ha un que el tenim a l'Andorra i ara sí que m'has pillat amb el nom.
És que no sé si és, però potser que sigui Sergi Altimira.
Sí, Sergi Altimira, és el mig centre del Sabadell.
Sí, sí, que en parlen en un
a les ordres de Gabri.
Meravellós podcast que es diu abans es deia
El Morning
del Raül Fuentes
del Rulo i de l'Axel Torres, fantàstic.
Una abraçada des d'aquí que és fantàstic. A veure, hem de parlar del Celta diumenge.
Estamos haciendo publicidad todo el mundo, ¿no? Movistar, el Rulo...
El Rulo. Movistar, quan hem fet publicitat de Movistar?
Acá el senyor Schauman dijo Schauman Aveiro.
Ah,
Un dia portarem el Rulo aquí.
Sergi Altimira, que és el fill d'Aurelio Altimira.
T'hi ha preguntat. Sí.
És el seu cosí, l'altre.
Exacte. L'altre és el nebot, no? Que està a l'Andorra. Són família, també, sí.
Diumenge, aquest Celta. Com arriba el Celta?
O sea, son como los Aguilas, son todos buenos para el deporte.
No et deixa avançar.
Per parlar tant com vulgueu, és que excel·lim molt, però tenim qualitats excepcionals als Aguilar.
Bona passada des d'aquí. Massana també.
Exacte. El Celta, com arriba? Va,
no, mira, del Celta el que hem d'explicar és que té només un dubte, que és el del seu entrenador. Ah. El Chacho Coudet, l'altre dia ja no hi va poder comptar en l'últim partit de Lliga. Coudet és al seu país, a l'Argentina, tenint uns assumptes personals i probablement l'equip l'haurà de dur el seu ajudant, Ariel Brogi. A Vigo esperen que Coudet arribi en qualsevol moment, per ara no ho ha fet i per tant la situació és que Brogi fa demà la roda de premsa i dirigeix l'equip diumenge al Camp Nou. Avui ha dut l'últim entrenament que ha fet un Celta que, tret de Coudet, no té baixes per enfrontar-se al Barça, que arriben tots els seus cracs, inclòs Iago Aspas.
Demà ja en farem la prèvia a bastament. I per anar tancant capítol Barça, hem d'escoltar un document de Pjanic.
Sí, declaracions de Miralem Pjanic a Ser Catalunya comparant els entrenaments de Koeman i Xavi, que deixa força mal parat al neerlandès.
Yo era muy sorprendido cuando veo los entrenos de Koeman, que eran muy poco tiempo, que sin intensidad, sin tácticas, sin ideas, sin a no preparar los partidos, que ahora he visto una preparación buena, muy buena, normal, que he hecho también en un club como la Juve, que hemos ganado todo. Se ve toda la diferencia. Creo que ahora los entrenos tienen mucha intensidad. El míster con el staff han sido muy claro con nosotros que este año se va a correr, este año se va a entrenar a tope, se entrena muy bien.
De un y dos, ¿eh? Contundent. Un comentari d'aquestes paraules de Pjanic.
Sí, sí. A mi, a sobre, quan que he escoltat l'entrevista, diu, i quan arriba Xavi, i ho compara en l'època de la Juventus, i diu, allà que ho vam guanyar tot, vull dir que, és a dir, li dona com molt de context a tota la seva carrera i col·loca el moment de Koeman. Jo crec que també aquí a darrere hi ha una part personal on ella està dolgut, òbviament, però és claríssim, i no és l'únic que ja ha aixecat la veu, que a mi és una cosa... Saps què passa? Jo no sóc capaç d'entendre per què en els vestidors d'elit, quan hi ha aquests problemes d'entrenament, no aixequen la veu abans. Perquè al final tu vols guanyar i està allà i vols guanyar.
Bueno, passat amb el femení.
T'anava a dir, tenim un cas.
Amb el femení...
Però perquè... Avui ganaron, no?
Avui han empatat.
Empatat.
Una a una final?
Una a un, contra Suècia.
Però perdien
per Bilda, per cert. Hi ha hagut xiulets per Bilda. Respecte a Pjanic, Juan.
Sí, estoy un poco con Marc. No sorprende, porque creo que ya había... Antes ya había dicho algo respecto de Koeman, que le había faltado respeto, ¿no?
Que no le hablaba.
Bueno, es que Koeman hablaba con pocos. Tampoco es que hablaba... No es que era un...
No, pero Junior muy también comunicativo. Habló de los entrenos de Koeman, recuerdo. Junior, por ejemplo, no es el primero que habla de los entrenos.
Sí, y no sorprendo. No, a ver, es un gran testimonio, porque por lo que representa Pjanic y por el efecto comparativo de lo que hace Xavi... Pero estoy un poco con Marco, o sea, salir ahora a pegarle a Koeman es pegarle a alguien que está en el suelo.
A mi em sembla que ha estat molt dur, o sigui, és veritat, la línia d'ells, i després també em sorprèn que un jugador que estava tan content com s'està entrenant al Barça, després de que l'entrenador li donés l'oportunitat a la pretemporada, el convencés, es contés amb ell, es cedís a Nico, un cop està tancat el mercat, decideixi marxar als Emirats Àrabs, quan per massa salarial, per tot plegat, ja estava encaixat i era un futbolista que aquí se'l considerava un recanvi per Busquets. Evidentment no hauria sigut titular indiscutible, ni molt menys, però en aquests mesos, sobretot d'octubre, hagués tingut minuts.
Sí, i si no que li diguin a Nico, que poc o molt també la cosa anava lligada per aquí. En fi, declaracions de Pjanic ja a Ser Catalunya, el que t'hi jugues. Per tancar un apunt de l'Inter d'Ami, del partit ja de cara a la setmana que ve.
Sí, hem d'explicar que entrenar al web del club ja no queden entrades disponibles pel partit de dimecres que ve, de manera que sabem segur que hi haurà un ple absolut, el Barça-Inter, nit màgica al Camp Nou, per ajudar l'equip a guanyar, que és l'únic resultat que li val a l'equip. Sí que queden entrades VIP i Premium, però entrades, per dir-ho així, a preu normal ja no. L'Inter, que per cert, Dani, juga demà a les 3 al camp del Sassuolo, és a dir, que juga molt abans que el Barça aquest cap de setmana i, per tant, tindrà molt més descans. Un detall més, avui hem sabut que el Barça s'entrenarà dimarts que ve a les 6 en la prèvia del partit i que abans a 4:45 hi haurà roda de premsa de Xavi i un jugador. L'Inter farà roda de premsa al Camp Nou a les 7 de la tarda amb Simone Inzaghi i un jugador interista.
Amb un sí o amb un no, guanya de més d'un gol, de més d'1 a 0 al Barça dimarts que ve?
Sí.
Dimecres,
sí.
Marbassi, Irigoyen?
No.
Martínez?
Sí.
Bo. Dami?
Sí, ara que sí.
Bo. Gràcies, Juan, per desempatar una miqueta.
Sabia que iban a ir todos por el sí y tenía que...
Molt bé, Juan, així m'agrada, que posis una miqueta.
I aparte, porque está Puig acá y ya me pongo serio.
Tot el Xavi Puig.
Gràcies, Juan.
A posar seriosos quan arriba el punt.
Sí, a mi me da un poco de respeto cuando sigo en evidencia. Sí, sí, sí.
Estava pensant com es deu entrenar.